El primer cafè de Ràdio Estel. Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest divendres 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, tot seguit analitzarem la situació política general, marcada per canvis importants i també els temes pendents que caldrà resoldre al setembre, sobretot la consulta del 9 de novembre i les mesures de reactivació econòmica. Serà tot seguit, com us estem explicant, en un mirador de l'actualitat amb la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, el periodista Lluís Foix, l'economista Arcadi Oliveres i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. En la segona hora, com cada divendres, ens visitarà l'Àlex Vintró amb les seves últimes naus misterioses de la temporada. Tancarem setmana, també, amb la pregunta que fem dins la secció El pitjor del pitjor, aquesta vegada sobre la reforma laboral. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i salut de l'experta Maria Josep Rosselló. Avui us volem parlar de l'oli. Tot això i més aquest divendres en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara.
Molt bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció, David García, Ferran Capdevila i Eric Urrera, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de So un dia més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem el repàs de les notícies més destacades. Imputats bona part dels càrrecs que haurien cobrat dietes irregulars de la Federació de Municipis.
El jutge de Sabadell que investiga el cas Mercuri, és una jutgessa en aquest cas, ha imputat bona part dels 44 càrrecs de la Federació de Municipis de Catalunya que haurien cobrat dietes suposadament irregulars entre el 2011 i el 2012. L'excepció són els tres alcaldes que, com a imputats, tenen la condició de forats i només poden ser imputats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o al Suprem. És el cas, per exemple, de Teresa Jordà, exalcaldessa de Ripoll i diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, també Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels i diputat del Partit Popular al Parlament, i Carles Pellicer, alcalde de Reus i diputat de CiU a la mateixa cambra.
Les víctimes de l'accident del tren Alvia es concentren a Santiago per exigir responsabilitats.
Ahir va fer un any, recordem, de l'accident de tren Alvia de Santiago de Compostela. Hi van morir 79 dels passatgers i en van quedar ferits prop de 150. Només 4 de cada 10 ferits han cobrat o estan a punt de cobrar les indemnitzacions que preveu l'assegurança obligatòria d'accidents. Per aquest motiu, unes desenes de les víctimes i familiars, com us dèiem, es van concentrar ahir al migdia a la plaça d'Obradoiro, a Santiago de Compostela, per exigir que se sàpiga la veritat i que es depurin responsabilitats. Les víctimes acusen el govern espanyol de culpar únicament el maquinista de l'accident i deixar de banda les responsabilitats de les empreses Renfe i Adif.
Canviem de qüestió. Artur Mas escull avui a qui confia Convergència Democràtica de Catalunya.
El president català anunciarà avui el nom del nou secretari general de Convergència després de la renúncia d'Oriol Pujol. Josep Rull podria assumir el control de la maquinària i aspirar tot.
A tot això, Convergència i Unió acusa l'oposició d'utilitzar la polèmica dels llits per fer política de la pitjor.
Els vots de Convergència i Unió i Esquerra Republicana han impedit que el ple reprovés el conseller Boi Ruiz, seguint una moció presentada per Iniciativa. Tots els grups han aprovat una moció d'Esquerra perquè els hospitals siguin més transparents i publiquin les llistes d'espera d'operacions i proves mensualment i donin als malalts una data aproximada.
Tot això passava ahir al Parlament de Catalunya. Canviem novament de qüestió, parlem de xifres perquè la Cultura ha registrat una caiguda rècord. 310.400 persones, un 5,2% menys que en el primer trimestre.
Són les dades de l'enquesta de població activa a l'EPA del segon trimestre que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del descens trimestral més important de la sèrie històrica. Ara hi ha, doncs, 5.622.900 parats en el conjunt de l'Estat, un 24,47% de la població activa, gairebé un punt i mig menys que en el primer trimestre.
Una altra xifra serà la inversió de Foment a Catalunya, que un 50% en 10 anys.
Doncs sí, segons la Cambra de Comerç, és el doble del que haurien experimentat la mitjana de la resta de les autonomies.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El govern de Burkina Faso ha localitzat les restes de l'avió de la companyia espanyola Swiftfair, estavellat amb 116 persones a bord.
Doncs sí, Marcel, han trobat concretament a Gossi, al sud de Mali, una localitat pròxima a la frontera amb Burkina Faso. Una missió militar d'aquest país hi ha anat sobre el terreny i hauria confirmat que no hi ha supervivents. L'avió ha desaparegut, com us dèiem, a Mali, al desert de Sahel, mentre volava de Burkina Faso a Algèria i s'ha estavellat suposadament a causa del mal temps. De fet, l'últim contacte entre l'aparell i la torre de control era per comunicar efectivament que feien un canvi de ruta per esquivar un temporal. A l'aparell hi viatjaven un centenar de persones, entre elles 6 tripulants de nacionalitat espanyola.
Almenys 17 persones, algunes de les quals són nens, haurien mort en l'atac a un recinte que acull una escola de l'ONU a Beit Hanun, al nord de la Franja de Gaza.
En aquest edifici s'hi refugiaven uns 1.500 palestins dels bombardejos de l'exèrcit israelià, uns bombardejos que ja han provocat, atenció, més de 750 palestins morts, la majoria civils, i uns 140.000 desplaçats. Hi hauria també al voltant de 200 ferits entre civils i treballadors de l'ONU, segons han informat fonts sanitàries oficials. D'una banda, el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, ha condemnat també enèrgicament aquest atac. La xifra de víctimes mortals podria, per cert, augmentar, ja que molts dels ferits es troben en estat greu.
I dimiteix el primer ministre ucraïnès pel trencament de la coalició de govern. La renúncia d'Arnesi Yatsenyuk podria provocar la convocatòria d'eleccions anticipades.
La sortida dels dos partits, Dudar i Soboda, del govern busca accelerar la convocatòria d'eleccions anticipades, en què sempre s'hi ha oposat la formació d'Arseni Yatsenyuk, que és també la de l'ex-primera ministra, Yulia Timoshenko. El president Poroshenko ha celebrat la sortida dels dos partits perquè, així diu, es podrà fer una completa renovació del Parlament que voten els ucraïnesos. La Constitució d'Ucraïna dona 30 dies des d'avui de termini perquè es constitueixi una nova coalició. Si no s'aconsegueix un pacte, el cap de l'Estat ha de dissoldre el Parlament i convocar eleccions legislatives. Què ha passat? Doncs que el govern no ha aconseguit el suport d'una majoria dels diputats a una reforma fiscal que hauria apurat els impostos a la població, ni tampoc el projecte de llei que hauria permès vendre a inversors estrangers la meitat dels viaductes ucraïnesos.
Esports, ahir al migdia es va sortejar la ciutat del futbol de la Federació Espanyola, les Rozas, al calendari de primera divisió.
Doncs anem a explicar-ho, Marcel. El Barça començarà la Lliga 2014-2015 a casa jugant contra l'Elx, mentre que l'Espanyol debutarà al camp de l'Almeria. El vigent campió, l'Atlètic de Madrid, debutarà al camp del Rayo Vallecano i l'Eibar, que acaba de pujar, jugarà a casa a Ipuruna contra la Reial Societat. El Real Madrid Ancelotti també jugarà contra un equip que acaba de pujar, que és el Córdoba.
A tot això, els blaugranes s'enfrontaran amb el Real Madrid al Bernabéu el 26 d'octubre, en la primera volta, i en la segona volta, Barça-Madrid toca el 22 de març.
Doncs sí, pel que fa al derbi entre el Barça i l'Espanyol, el primer partit es disputarà el 7 de desembre al Camp Nou a la 14a jornada i el 26 d'abril, a la 33a jornada, es disputarà l'Espanyol-Barça. Pel que fa a la Lliga BBVA, farà la primera aturada el 31 d'agost. La selecció espanyola disputarà el seu primer partit el 4 de setembre, un amistós que jugarà contra França. La competició primera divisió es reprendrà el 14 de setembre. I per cert que l'últim partit de la Lliga del Barça jugarà davant del Deport al Camp Nou el 24 de maig i l'Espanyol jugarà balaïdos contra el Celta. I en la penúltima jornada hi haurà un duel clàssic i que l'any passat va ser decisiu. Atlètic de Madrid, Barça.
Jeremy Mathieu ja ha estat presentat com el jugador triat per afegir solidesa a la defensa blaugrana.
L'internacional francès, que lluia per ser el dorsal 24 i que té una clàusula de rescisió de 50 milions en el seu contracte, ha confirmat que arriba per petició expressa de Luis Enrique amb l'encàrrec que jugui de central. Segons ha dit, per ell el Barça és el millor equip del món. No obstant, ha remarcat que l'oportunitat per ell li ha arribat una mica tard, però sembla que diu que l'aprofitarà.
Això esperem. D'altra banda, el director esportiu del Barça, Andoni Zubizarreta, ha dit, pel que fa fitxatges, que el Barça està on volia, tot i que no ha volgut confirmar això, si hi haurà més fitxatges o no.
Doncs sí, és que ha recordat que encara hi ha temps fins al 31 d'agost. També s'ha congratulat molt de la decisió de Xavi de quedar-se un any més a l'equip.
Més notícies esportives. El TAS, el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, accepta tramitar de manera express el recurs presentat per la sanció a Luis Suárez.
D'aquesta manera, la resolució del seu veredicte s'espera entre el 9 i el 12 d'agost. Així, Luis Suárez sabrà si hi ha alguna rebaixa de la seva sanció ben aviat i també quan i en quines condicions es podrà incorporar les ordres de Luis Enrique. El que segur és que sí que se li mantindrà la multa econòmica i la sanció de 9 partits amb la selecció de l'Uruguai.
I serà, posem un apunt en ciclisme.
Doncs victòria de prestigi de Vincenzo Nibali a l'etapa final de Hautacam.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Laura Aznar, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa d'aquest divendres. El 96% de la informació que hi ha a internet queda fora de l'abast de cercadors i internautes.
Doncs així és. El cert és que quasi la totalitat de la informació que hi ha dins la xarxa és gairebé invisible per la major part dels usuaris. És el que anomenem Deep Web o Web Profunda. Alguns especialistes en diuen les clavegueres d'internet. La Deep Web és tota la informació que hi ha a la xarxa i que no està indexada en cap dels buscadors habituals. Es presenta de forma codificada i en i permet difondre informacions que escapen del control governamental i la censura. Rastrejar el volum d'informació que conté la part fosca d'internet, que és el cibercrim, és una de les principals feines de les unitats de delictes informàtics de la policia.
Vinga, i avui afegirem una altra notícia curiosa. Un neozelandès obté el rècord Guinness de tatuatges de Homer Simpson.
I és que Lee Weir té una part significativa del cos plena de tatuatges del protagonista de la famosa sèrie de Matt Groening. Per aquest mèrit ha rebut el títol de major nombre d'imatges d'un mateix personatge de dibuixos animats tatuats al cos. Weir té, atenció, 41 tatuatges de Homer Simpson.
Estem en ple estiu i sembla que ja arriben les festes majors i, com no, ja que ara de cara al setembre arriba la festa major de Barcelona amb aquesta Mercè 2014 que ja té pregonera i cartell. Gerard Campos, bon dia.
Hola, bon dia. Ahir es va presentar la pregonera de la festa major, el cartell de les festes i un avenç d'alguna de les línies de programació de les festes més populars de Barcelona, que començarà el divendres 19 de setembre i finalitzarà el dimecres 24. El pregó anirà a càrrec de Núria Gispert, personalitat emblemàtica del món de la solidaritat i la cooperació de la ciutat. El cartell d'enguany és obra de l'artista polivalent Ignasi Avellí. En el cartell s'hi veu una foto de dues bombolles de sabó que reflecteixen el terra i el cel de la ciutat. La Mercè 2014 tindrà programats un total de 600 activitats i espectacles. La ciutat convidada enguany és Estocolm, en una mena d'acord intercultural, ja que Barcelona serà present aquest mes d'agost al Stockholm Culture Festival, que permetrà conèixer de primera mà l'escena en arts de carrer, circ, dansa i música de les dues ciutats.
I avui us expliquem que Mariona Carulla ha estat reelegida presidenta de l'Orfeó Català.
La nova presidenta de l'Orfeó Català ha estat escollida en 482 vots a favor dels 520 emesos, un 93%. Malgrat tot, només han votat un 42% dels 1.225 socis que tenien dret a fer-ho. Un cop acabada la votació i el recompte, Mariona Carulla ha pres possessió del càrrec com a presidenta de la nova junta directiva. Carulla era l'única candidata a votació després que Pau Durant retirés la seva candidatura. En el seu discurs electoral a l'Assemblea General Ordinària de l'Associació de l'Orfeó Català, Carulla ha carregat durament contra Durant. La nova junta, doncs, neix enfortida per una majoria aclaparadora i estarà operativa al setembre, quan comença la temporada de concerts, com pretenia quan va avançar les eleccions.
Gràcies, Gerard. Nosaltres de moment ens quedem en paret i aquest Gitana Hechicera, Barcelona, tiene poder. Fuente canaleta, me causa el antojo, gitana hechicera, marabú, hechicera gitana, marabú, tan llena de gracia, marabú, más guapa que el sol. Gitana hechicera, marabú, hechicera gitana, marabú, romántica reina, marabú, la que nos parió,
en la que... A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, mig minut, i serà un quart de nou. El Papa Francesc va rebre ahir a la Casa Santa Marta del Vaticà Mèriam Ibrahim, una jove cristiana que acaba de ser absolta de la pena de mort al Sudan, on havia estat inicialment condemnada sota l'acusació falsa de blasfèmia contra l'islam. Van ser tres persones que es van fer passar, recordem-ho, per germans i per la seva mare, les que van portar Mèriam de 27 anys fins a la pena capital. Les autoritats islàmiques l'havien condemnada a més un centenar de cops pel delicte d'adulteri, ja que el seu matrimoni amb Daniel Wani no era reconegut per la llei musulmana. La jove cristiana sudanesa va passar uns mesos a la presó, on va donar a llum la seva segona filla, Maya, fins i tot amb una cadena a la cama durant el part. Amb aquesta filla i amb el seu fill gran van reunir-se amb el pontífex. En la trobada d'ahir, cap a les 10 de la nit, el Sant Pare va expressar la seva proximitat a Mèriam i li va dir que pregava molt per ella i per tots els perseguits a causa de la fe, segons ha indicat el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi. Francesc va agrair també a la noia sudanesa i a la seva família el seu testimoni de perseverança en la condició de cristiana.
Repassem les portades dels diaris d'aquest divendres. Comencem amb el diari El Mundo, que titula, en relació amb les bones dades sobre l'atur, creació rècord d'ocupació pel turisme i la reforma laboral. També la portada d'aquest diari destaca que un avió espanyol s'estavella en plena tempesta al Sahel. D'altra banda, el diari La Razón titula avui Espanya ja crea ocupació. I també a la portada d'aquest rotatiu, l'avió espanyol va canviar dues vegades de rumb abans d'estavellar-se a Mali. D'altra banda, el diari ABC titula avui Espanya registra el descens més gran de l'atur en 50 anys i el diari El País, els líders del PSOE garanteixen a Pedro Sánchez l'aval a la seva executiva.
Seguim amb més portades de casa nostra diferents entre si. Per exemple, el diari La Vanguardia titula La caiguda d'un avió a Mali tanca una setmana tràgica. També aquest diari es fa ressò de l'economia que torna, diu, a crear ocupació. D'altra banda, el diari El Periódico titula en referència a unes dades publicades pel sondeig del GESOP per la ciutat de Barcelona, titula Trias per força i l'esquerra avança. Explica que sí, ho mantindria l'alcaldia, però que es veuria obligada a pactes molt complicats per poder governar. El Punt Avui titula Espanya ens frena, explica que un 71% és la reducció de la inversió de foment al país des de l'any 2008. També explica que Catalunya lidera la creació de llocs de treball a l'Estat. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula Una altra tragèdia aèria. Explica que un vol s'ha perdut, que desapareix en un desert de Mali, probablement està ballat amb 116 persones al seu interior.
Ràdio Estel. Refrescant. RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
Pelegrinatge a Roma en vaixell, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, del 15 al 19 de setembre del 2014. Un viatge en Grimaldi Lines converteix el trajecte en una experiència única. Dins el vaixell celebrarem l'Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac i gaudirem de la seva conferència al Papa Francesc que trobarem. I a més, a Roma assistirem a l'Audiència General del Papa. Apunta't abans del 25 de juliol. Per més informació, truca al 93 409 2770.
Estelnet, neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons amb solucions biològiques especials perquè vostè pugui visitar els seus éssers estimats sense preocupar-se de res més. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix transport i acompanyament. Informi-se'n a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passant en punt 5 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'una jornada força tranquil·la en aquesta xarxa viària. No hi ha massa problemes, cap gran incidència. Sí que encara un pèl carregades les rondes de Barcelona, força lentitud la ronda de dalt, aproximadament entre Valldaura, Vallcarca, Santí Llobregat, aturades intermitents a la ronda litoral entre Gran Via i la Barceloneta, i també en sentit Besòs, lentitud, retencions entre Zona Franca i Montjuïc en aquesta ronda litoral de Barcelona. A la resta de vies, en principi poca cosa, com us dèiem, queden punts de lentitud aquí a la C58, a la zona de Ripollet, sortint de Barcelona, a l'autopista AP2, a l'altura de Molins de Rei, en sentit Martorell, un pèl més carregat al cinturó de litoral a Cornellà. Però vaja, en general, com us dèiem, no és una jornada massa complicada en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Denis Medel, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, en aquests moments, pel que fa a l'estat del transport públic, podem parlar de situació de normalitat, sense incidències remarcables, tal com ens indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Han augmentat els núvols aquestes últimes hores arreu de Catalunya a causa dels vents més humits que bufaran durant tot el dia de llevant, i això està provocant ja ruixats a molts punts de Catalunya. En tenim alguns cap a les comarques del sud de Barcelona, nord de Tarragona, Pla de Lleida, i també a punts de l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, que al llarg d'aquest matí afectaran qualsevol comarca de Catalunya, sobretot del centre i de la meitat nord, també a punts de la costa. A partir de migdia, aquests ruixats seran molt més intensos a les comarques del Pirineu, on aquest hi haurà tempestes també al llarg del matí. Alguna tempesta pot arribar a la mateixa costa central, Costa Brava i nord de la Costa Daurada. Les temperatures avui baixaran una mica, però la humitat serà més alta, farà bastanta xafogó. La previsió per demà ens indica ruixats només a la tarda a les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona i Pirineu, i a la resta tindrem núvols a la costa, però més sol cap a l'interior, amb temperatures que demà seran una mica més altes que les d'avui. Diumenge farà més sol, ja sense precipitacions, amb temperatures més altes, xafogó, per tant, una situació plenament estiuenca per avui, amb aquests ruixats i tempestes que en principi estaven previstos només cap a les comarques del Pirineu i del Pirineu, però que també estan arribant aquest matí a les comarques del litoral. Ara mateix tenim 23 graus a Barcelona, 22 graus a Tarragona i 19 graus a Lleida i a Girona.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Istac i on assistirem a l'Audiència General del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix.
Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. En Estelnet somos profesionales especializados en la limpieza y la conservación de tumbas, nichos y panteones. Trabajamos en cementerios de Barcelona y el Vallès para que usted no se preocupe del mantenimiento a la hora de visitar sus seres queridos. Y si es una persona mayor con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Más información en www.estelnet.es y en el 93 179 7639. Estelnet, porque recordarles es quererles. El mirador de l'actualitat.
La vida política catalana i espanyola afronta el parèntesi de l'estiu, tradicionalment a l'agost, amb diversos temes importants pendents d'aclarir. El més incert, per les profundes discrepàncies entre els governs català i espanyol, com també entre el Parlament català i les Corts, és la consulta convocada per al 9 de novembre. Mariano Rajoy rebrà dimecres vinent Artur Mas a la Moncloa, on el president de la Generalitat mantindrà l'agenda i la pregunta del referèndum sobre la taula, des d'una obertura, això sí, a parlar de la data i el text formulat. Però el president espanyol sembla que, pel que diu, no acceptarà cap aval, ni tan sols el no fer res, a la iniciativa pactada per una important majoria de la cambra catalana. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, mentrestant, presentaven ara fa uns dies la B baixa amb la qual es vol omplir l'11 de setembre tota l'àrea que inclou l'Avinguda Diagonal i la Gran Via de Barcelona com a signe de votar i de victòria. Serà la tercera iniciativa a favor del dret a decidir i també, en aquest cas, de la independència de Catalunya després de la massiva manifestació del 2012 i la cadena humana de l'any passat, la Via Catalana. Avui volem analitzar aquest i altres temes importants que, com es diu en el llenguatge educatiu, caldrà resoldre al setembre. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs la manifestació en forma de vivaixa i l'aprovació al Parlament de la llei de consultes poden ser portes obertes a la celebració de la consulta el proper 9 de novembre. Una part important de la iniciativa, però, passarà per la reunió que tindran el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el president català, Artur Mas, dimecres vinent. Serà a Madrid. La societat catalana manté la gran incògnita sobre la celebració de la consulta, sobretot en el seu procediment, en el cas que el govern espanyol impugni la llei catalana de consultes. A banda de les formalitats, el discurs del govern espanyol fa pensar que el 9 de novembre no serà una jornada electoral pactada, mentre alguns dirigents polítics, entre ells el nou primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, insisteixen a dir que la consulta no es farà. El procés sobiranista català serà, sens dubte, la gran incògnita de l'estiu de cara al parèntesi de l'agost. L'inici del curs polític està marcat per aquest gran dubte pendent d'aclarir. Hi ha, però, altres fronts polítics importants. La polèmica pel tancament de llits hospitalaris durant aquest estiu, que va ser molt present ahir al Parlament. També la imputació de la quarantena d'alcaldes, que suposadament van cobrar irregularment uns diners de la Federació Catalana de Municipis, la renovació del PSC i el PSOE i la irrupció de noves formacions polítiques, sobretot Podemos, el procés constituent i Guanyem Barcelona marcaran també la tornada després de l'estiu, també amb l'horitzó de les eleccions municipals del proper 24 de maig.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Un mirador on comptem amb quatre col·laboradors. Tenim amb nosaltres el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Hola, bon dia.
També saludem, acaba d'arribar, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Bon dia, senyora Forcadell.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, bé.
Gràcies per haver vingut també. Ens acompanya d'altra banda Arcadi Oliveres, que és fins fa poc va ser president de Justícia i Pau a Barcelona durant tres mandats i actualment és economista i professor de la Universitat Autònoma. Bon dia, senyor Arcadi Oliveres.
Hola, bon dia.
I completem fem les presentacions saludant Lluís Sols, col·laborador de Cristianisme i Justícia del Centre d'Estudis de la Companyia de Jesús. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, hi ha molts temes polítics que, com es diu, estan pendents d'aclarir o queden pel setembre, per dir-ho així, no? Creuen que la consulta marcarà tota aquesta incertesa? Quins temes dirien vostès que són els més importants? A Catalunya, evidentment, tenim un procés obert, uns canvis. Per on tirarien a l'hora de destacar? No sé si vol començar Carme Forcadell avui.
Evidentment, jo crec que per nosaltres és molt important la consulta, i jo crec que sí que marcarà l'agenda política. Hi ha moltes coses, hi ha la crisi, hi ha la situació econòmica, però jo crec que hi ha dues en aquests moments, hi ha l'agenda social i l'agenda nacional, que per mi van lligades, però que evidentment la consulta indubtablement que marcarà l'agenda política.
Ara entrarem a fons en el tema de la consulta, però hi ha algun comentari més? Senyor Sols, per exemple?
No, si parlem d'aquests primers mesos, sense cap mena de dubte, i a nivell d'Espanya, el gran tema serà la consulta catalana. Si parlem ja més endavant, potser la reconfiguració del sistema de partits a partir de l'erupció de Podemos, la crisi del bipartidisme, etcètera, perquè és un any electoral.
Recordem que hi ha eleccions municipals ja marcades pel 24 de maig. Tindrem ocasió de recordar aquesta data. Lluís Foix, Arcadi Oliveres.
Sí, a veure, jo crec primer que estem en un procés electoral, que la primera oportunitat hauria de ser, o seria, el 9 de novembre. El que passa és que avui ningú em pot assegurar que si es celebrarà, com es celebrarà, si serà dintre de la legalitat, si no ho serà. Però després venen, jo crec que pel curs vinent venen dues eleccions importants, que són les municipals i després les generals.
Que en principi han de ser el novembre, si no s'avancen, el novembre de l'any vinent.
Sí, però vull dir que no poden ser més enllà del novembre, han de ser l'any vinent, no? I les municipals sempre són amb data fixa. Jo crec que les eleccions municipals donaran un resultat de canvi polític a Catalunya que ja s'ha anunciat doncs a les europees, no? Jo crec que hi haurà un canvi d'hegemonia política en el catalanisme, que fins ara ha estat durant molts anys doncs ha estat Convergència i Unió, doncs i tot sembla ser, les enquestes que avui dia, que avui surten, inclús una d'un sobre l'Ajuntament de Barcelona, que l'alcalde Trias doncs no té assegurada la reelecció. Ja veurem si s'aplica la llei Rajoy sobre la llista més votada, ja ho veurem. I després hi haurà les eleccions generals. Jo crec que els esdeveniments es produeixen d'una manera molt ràpida i amb conseqüències sempre inesperades. O sigui, jo el que diria, finalment, és que l'any vinent hi ha aquestes dues eleccions. Ara, com serà la situació a Catalunya per Nadal? Jo no tinc dades per dir, mira, i passarà això, no ho sé.
Ara, en tot cas, sobre la consulta, m'agradaria fer-los unes preguntes, sobretot a Carme Forcadell, però a tots també. Però mentrestant, Arcadi Oliveres, a nivell general, per començar, vostè no. També és un membre actiu, podem dir polític, a través de Procés Constituent.
No, a mi em sembla que el candidat dels companys és raonable, que estem davant d'un any polític molt apretat i que vindrà marcat d'entrada per dues coses. Primer, no cal oblidar-ho, per aquesta entrevista entre Artur Mas i Mariano Rajoy la setmana que ve. A mi ara m'ha sorprès veure que aquí deia que queda oberta la data i el text de la pregunta. Si queda oberta la data i el text de la pregunta, per què va servir aquell gran manifest que ens van fer fa 6 mesos dient la pregunta serà tal i la data serà el 9 de novembre? Això, d'entrada, m'ha sorprès.
Artur Mas ha dit que estava disposat...
Sí, no, ho sé ja, però per això dic.
Sí, sí.
I en segon lloc, evidentment, el que passi l'11 de setembre també serà absolutament important i segurament indicarà què pot passar en el futur. Després, si voleu, entrem més en profunditat de la consulta, però tinc la impressió que, com que hi ha eleccions municipals, que aquestes sí que seran curioses i interessants, perquè estem en el marge de tot el moviment, jo diria, de partits. Els municipals sempre són molt particulars, a cada poble passa una cosa diferent, i seran molt instructives, i jo diria que fins i tot molt agradables. I després, en tot cas, ja veurem les autonòmiques que passen.
Sí, sí. Bé, dintre d'aquesta agenda política tan atapeïda, però també tan marcada a Catalunya per la consulta, què creuen vostès que passarà a la reunió de dimecres vinent? Ara s'hi ha referit el senyor Arcadi Oliveres. Reunió entre Artur Mas i Mariano Rajoy. Hi pot haver algun pacte sobre la consulta? Carme Forcadell hi confia d'alguna manera als altres?
Jo, primer de tot, m'agradaria dir que el diàleg sempre és positiu i, per tant, correcte que tots dos presidents parlin. Ara, nosaltres, a l'Assemblea Nacional Catalana, realment no n'esperem gaire d'aquesta reunió. Entenem que tots dos es mantindran en les seves posicions. Entenc que el president Mas mantindrà en principi la data i la pregunta, creiem que la mantindrà perquè, d'altra banda, no és un acord de govern, això s'ha de tenir molt clar, és un acord de Parlament i, per tant, hi va haver moltes forces polítiques. Hi era Convergència, però hi era Unió, hi era Esquerra Republicana, hi era Iniciativa, hi era Esquerra Unida i Alternativa, hi era la CUP. Uh-huh. És a dir, que era
una majoria important.
Una majoria important que van posar-se d'acord amb la data i la pregunta. Aquesta majoria important té el suport de la societat civil, eh? És a dir, un 80% de la població d'aquest país vol la consulta. Jo entenc que el president Mas ha de mantenir aquesta posició i nosaltres estem convençuts que així ho farà. I el president Rajoy ja ha dit que no, que dirà que no hi està d'acord, és a dir, que no permetrà aquesta consulta. També això ja es va manifestar quan van anar aquells tres representants al Parlament espanyol. Per tant, malauradament, jo no crec que es moguin aquestes posicions, no?
Hi ha, però, la possibilitat que vostès, com a representants importants de la societat civil, arribessin a acceptar una obertura, a canviar la data?
No,
això,
no.
En això li hem pressionat clarament. Quan Mas va dir fa uns dies que estava obert a negociar-ho...
No, nosaltres no. És a dir, l'Assemblea Nacional Catalana no. Entenem que no és un acord de govern, que és un acord de Parlament, i entenem que és un acord ja pres que fa molt temps que esperem i que realment entenem que aquestes maniobres per dir la data i la pregunta és senzillament la gent doncs, que està en contra i que no vol que votem, i això és una maniobra més per dilatar tot el procés perquè sap que en aquests moments doncs, hi ha una pressió molt forta i suposo que esperen que dilatant i allargant el procés aquesta pressió també es diluiria i per tant això és una maniobra.
Sobre la reunió Mas-Rajoy.
A veure, jo penso que un acord parlamentari es pot modificar amb un altre acord parlamentari i penso que la postura de Mas davant d'aquest tema és prou flexible. El que està clar és que la postura de Rajoy és absolutament inflexible, o sigui, és una postura absolutament tancada, no la canviarà i jo penso que no sortirà res d'aquesta reunió i a més és una postura que dona vots a l'altre costat de l'Ebre, de manera que bé, està capitalitzant electoralment això, de manera que no té motius per canviar. Penso que aquesta reunió és per donar imatge de diàleg, però no es vol arribar a cap lloc.
No passarà res en relació amb la consulta, creuen, Lluís Foix?
A veure, aquesta cimera, amb tots els respectes, vull dir, dona la impressió que sigui una cimera de la Guerra Freda entre Nixon i Brezhnev o entre Khrushchev i Kennedy.
O Reagan-Gorbachev, també, que eren molt intenses.
Jo hi havia tan poc d'aquestes cimeres i eren 4.000 periodistes i mai sabíem el que passava i ni passava res. Perquè,
una encaixada de mans pública
no,
i poc més.
No, i després era una escenificació de que la gent no es volia, o sigui, que les dues grans potències al vell mig de la Guerra Freda no volien apretar el botó, per entendre's, no? Ni tenien intencions, i escolti, i després les dues es anaven armant, anaven pujant i fent créixer els seus arsenals nuclears, i després fins a la propera, no? Jo crec que la reunió del dimecres no està en aquest nivell, o sigui, ho dic perquè, si no, aquí diu, escolta, no passarà res amb aquesta reunió. O sigui, a més, les cartes estan molt marcades. O sigui, el Rajoy ho ha dit per activa i per passiva. I, en fi, jo l'altre dia ho explicava, el Rajoy em recorda a mi el tsar Alexandre el 1812, mentre Napoleó estava cremant Moscou i el Kremlin i estava allà. Diu, ja, jo crec que està adoptant l'actitud del tsar Alexandre. Diu, escolti, ja us ho fareu. Jo no. I és la seva política. I jo crec que, i aleshores, doncs, el president Mas anirà allà i si diu, escolti, quan ell diu, miri, si estic disposat a canviar la pregunta i a canviar la data, doncs ha perdut. ha perdut políticament parlant, vull dir, perquè vull dir, escolta, jo no em veig amb cor de... per tant, bé, jo crec que no és una qüestió d'una reunió, aquí és una qüestió de si es vol iniciar un camí que pugui desfer doncs, les topades, els malentesos que hi ha hagut entre l'estat espanyol, entre Espanya i Catalunya. I si es vol trobar, es trobarà. Si no es vol trobar, bueno, jo crec que el president Mas ha adoptat una política. És a dir, nosaltres marxem, que és l'actitud i la política que ha adoptat l'Assemblea Nacional, si no recordo. Nosaltres marxem, volem marxar. Està. Bé, doncs i això, quan un vol marxar, doncs acaba marxant, si vol. Però la cosa no és agafar només la maleta o anar-se'n a comprar tabac i tornar, i no tornar. Vull dir, això té una complexitat molt gran, perquè l'Estat és un ens molt fort, té moltes ramificacions a tot arreu i té moltes possibilitats. Uh-huh. I després,
hi ha alguna opció que en aquesta reunió Mas-Rajoy, encara que no surti res en relació amb la consulta, es pugui haver-hi una distensió, per dir-ho així?
Home, jo crec que el que podria passar, miri, no m'ha arribat a cap acord, per tant, estem com quan el president Mas va veure Rajoy pel tema del pacte fiscal l'any 2012, si no recordo.
Sí, exacte.
I llavors va sortir, escolta, res, llavors convoco eleccions. Això podria passar, miri, no hi ha res a fer, i per tant, o també hi podria haver la possibilitat de dir, escolti, en parlarem a veure si trobem una sortida perquè vostès puguin fer la consulta i l'Estat pugui trobar un instrument, a veure si l'Estat, per exemple, pogués respectar la llei de consultes catalanes. Miri,
no impugnar-la, això és el que demana Artur Mas,
sí,
ara, que no s'impugni aquesta llei.
I que digui, escolti, miri, però canvien una mica la pregunta. Això podria entrar dintre, perquè les negociacions no són, miri, no o sí, les negociacions són, vas allà i dius tu, dones això, ell et dona això, i després, al final de la trobada, dius, doncs miri, no em compensa, o sí em compensa, vull dir, ja ho veurem el dijous al matí, no?, com queda tot plegat.
A veure, però té raó el senyor Foix, que no és cap cimera de gran abast mundial, no?, aquesta de Mas i
Rajoy. Penso que no, home, no ho sé.
Senyor...
No, jo, sense entendre res, tinc l'impressió que l'estratègia per part del senyor Rajoy anirà més aviat cap a temes de finançament, perquè sap que allà té la possibilitat d'aconseguir una part de la societat catalana que amb una mica més de clarons ja estaria contenta. I aleshores diran, escolti, pensem que estan sorgint molts moviments aquí, doncs societat civil catalana i altres per l'estil, que tinc l'impressió que si hi hagués una resposta bona des del punt de vista del finançament, retiraria, bueno, no la tinguin mai aquesta demanda, però gent que ha tingut demandes que si veiessin que hi ha diners pel darrere es farien una mica doncs, aturats amb aquesta reivindicació. Tinc l'impressió que l'estratègia anirà per aquí. Escolti, tindrem molts calerons, o no ens en donaran, però és igual, els prometran molts calerons i aquí tinc l'impressió que per aquí pot sortir. Esclar, tot de veure una mica el que responguin els altres. Aquesta és la meva impressió. Des del punt de vista de la consulta, si ara o més tard, si la pregunta, que no canviarà gaire les coses.
No. És possible el que diu l'Arcadi, el que passa que té un problema de credibilitat l'Estat espanyol. És a dir, és molt poc creïble, perquè nosaltres tenim memòria històrica i de tot el que ha promès poca cosa ha complit. No? Per tant, jo crec que té una falta de credibilitat greu que ens digui farem això promeses. Jo crec que la majoria de la societat catalana no s'ho creurà. No s'ho creurà perquè estem acostumats que no ha complit cap de les promeses que ha fet, no? I aquesta és la realitat.
De fet, Mas no porta només la consulta a l'agenda i una part també de l'arc parlamentari de la societat civil li ho ha demanat. Senyor Mas, no vagi només amb la consulta, hi ha més coses, hi ha molts temes relacionats amb l'economia, amb la sanitat, amb el finançament.
No, evidentment.
Alguna cosa pot anar bé per aquí, creu en
vostè? Sí, no, jo hi he dit, a la primera intervenció que he fet, he dit que per mi el diàleg sempre és positiu i està bé que parlin, no? I l'ideal seria doncs, que s'arribés a fer la consulta acordada, no? Perquè les coses, doncs, quan es parlen, es fan millor. No? I el que volem és entendre'ns i arribar a acords. Però, malauradament, jo crec que les posicions són molt clares i que no es mouran gaire. No? I, sobretot, també sí que pot oferir alguna cosa el president Rajoy, que tinc els meus dubtes de que ofereixi res, senzillament doncs, perquè jo crec que ni els seus mateixos ho permetrien, però de tota manera té una falta de credibilitat perquè evidentment no ha complit absolutament res. Si nosaltres mirem, en els últims 30 anys ha complit molt poques coses, i últimament encara menys, no? Recordo, per exemple, doncs, que enguany hauria tocat revisar el sistema de finançament, perquè em sembla que es va assignar el 2009, i això ja ni en parlen, no?
Un moment s'està allargant.
És a dir, que per tant té una falta de credibilitat, digui el que digui.
Avui ens acompanyen Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, i també el periodista Lluís Foix, l'economista Arcadi Oliveres i el col·laborador de Cristianisme i Justícia i professor Lluís Sols. Bé, una qüestió, també a Carme Forcadell i a tots, de quina manera es pot celebrar la consulta, doncs, si el govern espanyol la rebutja o impugna la llei catalana que s'aprovarà al setembre, en principi? De quina manera? Perquè, clar, aquí s'han dit moltes coses, s'han dit treure les urnes com sigui...
Bé, és que no sabem què passarà, és a dir, no sabem si la impugnaran o no la impugnaran, és una manera... És a dir, com poden saber que impugnaran una llei que està feta d'acord amb la legalitat? Perquè jo entenc que la llei de consultes està feta d'acord amb la legalitat, perquè precisament els articles de l'Estatut que permeten la llei de consultes no estan impugnats. I a més està d'acord amb la legislació espanyola, amb la legislació catalana. Per tant, com poden dir que impugnaran una llei si en principi està ben feta? Quina excusa donaran?
El govern espanyol argumenta que trenca la sobirania nacional espanyola. Això és l'argument que dona per dir que és il·legal.
No, perdona, és una consulta. Les consultes es poden fer de tot, sí, sí. No és un referèndum.
Per tant, és una consulta no vinculant.
És una consulta, per tant, una consulta no vinculant no trenca absolutament res. I aleshores això ho hauran de defensar molt bé, no només davant de l'Estat espanyol, internacionalment. I llavors, a veure, han de ser ells els que diuen, nosaltres ho tenim clar, tenim data, tenim pregunta, tenim legalitat catalana que ens empara, han de ser ells els que... es posicionen i els que tinguin el problema per dir que no votarem.
Per tant, primer esperar què passa i després, si hi hagués impugnació o Catalunya, el govern català o l'autoritat competent per convocar la consulta no trobés aquests instruments o no es trobés emparada pel govern espanyol, què faríem?
Nosaltres treballem només... Nosaltres tenim un full de ruta que contempla quatre possibilitats, però l'A i B són la consulta, i de moment nosaltres només treballem amb aquesta possibilitat, perquè entenem que és la millor, és el que vol la majoria, és el que vol el Parlament, el que vol el govern, el que vol la societat catalana. Aleshores, nosaltres tenim clar que votarem, en tot cas, que sigui el govern espanyol que tingui els problemes. No? Uh-huh. Però, d'entrada, nosaltres només contemplem aquesta possibilitat.
Bé, sobre això que comentàvem, sobre això que preguntem sobre la consulta, si es pot fer, si s'impugna, si no... Lluís Foix...
No, a veure, aquí el president el que ha dit és que la consulta es farà en un marc legal. I jo crec que el marc legal doncs, pot ser la llei de consultes que encara no està aprovada.
Està al Consell de Garanties.
Està al Consell de Garanties i després segurament s'aprovarà la primera setmana de setembre i...
No crec la primera perquè em sembla que el primer Parlament, el primer ple em sembla que és el 16 de setembre.
Bé, doncs...
Cap a finals de setembre
sí,
es calculava.
Sí, s'aprovarà a final de setembre i el president pot convocar, llavors convocar la consulta. Bueno, això és una possibilitat. Però jo crec que, dic el mateix... que el que deia respecte a la cimera, no? O sigui, que aquí el tema no són de lleis, el tema és...
Voluntat política.
És de voluntat política. Escolta, les lleis són absolutament necessàries.
No, per això deia que ho haurà d'argumentar legalment molt bé.
Sí, però no es pot funcionar al marge de la llei, això ho sabem, però vull dir, les lleis es canvien si cal, i després quan hi ha una situació... de confrontació o d'una problemàtica molt forta, doncs s'arriba a un acord polític i dius, miri, sap què? Això ho farem així, ho farem allà i arriben a un acord, no? Passa això doncs, amb els conflictes militars, amb els conflictes polítics, amb els temes econòmics, i jo crec que no estem en aquesta situació de dir, escolta, arreglem-ho, no estem. O sigui, uns diuen una cosa i els altres diuen una altra. Catalunya demana una, doncs, poder dir el que vulgui sobre el seu futur polític, perquè aquesta és, o sigui, no és, oficialment tampoc és la independència, perquè, clar, aquí...
És una consulta.
Sí, bueno, sí, clar.
Ja està.
El problema és que però, no s'ha aconseguit sí, aglutinar...
Però s'ha de fer una declaració, evidentment, clar.
A veure, una cosa molt catalana que el Ferreter Mora l'havia estudiat molt, vull dir, aquí tenim una virtut, crec jo, que és de dir coses sense dir-les, no? De fer festa sense fer-ne, de treballar sense que ho sembli. Vull dir, i ara estem dient el dret a decidir quan el que hem dit és la independència, que jo crec que és el gran error de tota
sí,
aquesta
precisament...
Si hagués dit, escolti...
Sí, però precisament l'Assemblea no diu dret a decidir. L'Assemblea precisament és de les que diu clarament independència sí, o dret d'autodeterminació.
I la Republicana també, sí, però el govern no ho diu. El govern no ho diu, que en principi el govern és un país, el Parlament i el govern, no han dit la independència. Jo trobaria que la pregunta més atinada i més correcta és dir, vol vostè, senyor de... vostè, com en català, vol ser independent d'Espanya, sí o no? I ja està. Perquè tot el demés, vull dir, aquest sí, aquest sí, no sí, i tot això...
El problema d'això...
I com diu, i amb això estic d'acord amb el que diu l'Iceta, no? Aquesta pregunta és una mica un nyap. És un lío, aquesta pregunta, vull dir, perquè... Ara, vull dir,
ja està d'acord, Carme Forcadell.
No, ho diuen els experts, també, vull dir, no, jo... Sí, a veure, vostè voldria un estat, això ho diu Christian Dion del Canadà, i ho diu tota la gent que ve per aquí, i després jo crec que...
Nosaltres, no, a veure...
Ens hauríem de fer mirar una mica, en el sentit...
Jo entenc.
Si cada líder europeu cobra la boca, encara que sigui nascut a Barcelona, o la senyora Merkel, diu, escolti, no, això... Podem creure, i ho crec, que això és per pressió del govern Rajoy. Això no en tinc cap dubte. Però ho diuen. Doncs, clar, aleshores...
Però ho diuen a nivell personal, No ho diuen com a... És a dir, ho diuen a nivell personal quan venen aquí, quan els ho fan dir. És a dir,
quan algú de TV3 ho pregunta, o quan algú de La Vanguardia o del periòdic.
Sí, i perquè els ho han fet dir, perquè això ja està... És a dir, això ja ho sabem, quan va venir el senyor Martín Schulz aquí a Barcelona va dir el mateix. No em pregunteu per això, perquè a Madrid ja m'han preguntat, és a dir, a veure, per tant... Sabem que hi ha pressions. Això no em preocupa perquè, a més, tots sabem que si els estats no es canviessin, les fronteres no es canviessin, la senyora Merkel no seria presidenta de la República Alemanya. Perquè ella
cancellera,
va néixer... Cancellera, perdó.
Sí, tranquil·la,
cancellera.
Tranquil·la, ja
perquè ella va néixer a la República Democràtica Alemanya. Per tant, si no hagués caigut al mur de Berlín, ella no en seria. Això és un canvi de fronteres fa 25 anys. I no va passar absolutament res. Les dues parts van continuar a la Unió Europea, com si no hagués passat res. Per tant, és un tema de voluntat política.
De fet, una part no en formava part, l'Alemanya de l'Est.
Per tant, exacte. Vull dir que això és l'excusa.
Seria un tema molt llarg.
És igual. No, però vull dir...
Legalment sí que en formava part l'Alemanya, però ara seria un
tema molt... No, és igual, però vull dir que les fronteres que es canvien, i ja està. No passa absolutament res i que hi ha hagut pressions perquè no oblidem de quin partit pertany la senyora Merkel. Per tant, aquest partit, doncs, fan pressions.
Sí.
No passa res.
En tot cas, sortia la qüestió de la pregunta.
La nostra pregunta era una altra. Nosaltres, precisament, doncs, la pregunta de l'Assemblea era claríssima. Vol que Catalunya sigui un estat independent, sí o no? Nosaltres ho vam acceptar perquè, precisament, per la unitat. És a dir, perquè si representa que hi havia algunes persones o alguns partits o algunes forces polítiques que se sentien representades amb aquesta pregunta i que podien donar suport a la consulta, doncs endavant. És a dir, nosaltres vam acceptar per la unitat, és a dir, per ampliar, perquè pogués, perquè fos més unitari, perquè fes més, no, més, diguéssim, perquè fos més inclusiva, perquè tothom que podia votar, els podien votar els del no, podien votar els que volien un canvi de l'estatu quo, però no ho tenien clar, i podien votar els que volíem la independència, perquè la pregunta, per la paraula independència, i és que era el que demanàvem. Per tant, és veritat, nosaltres era una altra pregunta, però nosaltres vam donar suport a aquesta decisió doncs, perquè entenem que hem d'anar junts, la societat civil i les institucions, però sobretot perquè era una pregunta absolutament inclusiva. Clar,
el que passa és que no s'ha assolit aquest objectiu de la inclusió, de la integració de tots, perquè els del no estan contra la consulta, no ens enganyem. Els que diuen no a la independència, la majoria almenys, vaja.
Bé, d'acord, però això és una altra cosa. Però això és una altra cosa. És a dir, això és una altra cosa. Jo entenc que els del no...
Però s'hauria d'aconseguir aquesta igualtat.
Però poden votar, si volen. És a dir, poden votar, no. Per tant, tenen l'oportunitat. Que no ho vulguin fer és un altre problema, però tenen l'oportunitat. I això és l'important. És a dir, en tot cas, no sé per què, nosaltres entenem que estem en democràcia i que el que pensa la majoria és el que s'ha de fer. I per això volem votar, per comptar-nos. No? Diuen, no sou la majoria. La majoria, doncs si no som, votem i sabrem quan som.
Arcadi Oliveres, Lluís Sols, perdonin un moment, alguna cosa sobre això?
Sí, per mi allò que és clau és que en tot cas la consulta, el seu resultat és conèixer que vol la societat catalana. No té un valor legal immediat. I una cosa que no té un valor legal immediat es pot fer al marge de la legalitat. Jo penso que sí que es pot fer al marge de la legalitat i que és un escenari que no podem descartar.
Però
perquè no, no tindria unes conseqüències legals automàtiques, no? I per tant, si es tracta de conèixer què vol la ciutat catalana, doncs, bueno, es pot fer, encara que diguin que això està prohibit. És com una enquesta, no?
Però hi hauria instruments, el cens, les urnes...
Modestament, voldria dir una cosa. Sí, aquí, des de l'any 79, hem estat incapaços de fer una llei electoral. Encara no la tenim.
O sigui, llei catalana,
Ara estaríem fent aquesta consulta amb quina llei, amb quina llei electoral? Previ a la Constitució. Sí, perquè l'Estatut del 79 diu, en qüestió de mesos, diu, es farà l'Estatut, tindrem una llei electoral. Doncs no la tenim. En quina llei electoral farem aquesta consulta? Però, clar, jo no dic que el govern anul·li i digui, escolti, no, i estic d'acord amb el Lluís, es pot fer, però com a mínim hem de tenir les eines, no només la llei de consultes, però tenim que tenir una llei electoral. Qui serà la junta electoral central a Catalunya? Com estarà formada? Qui la designarà? Això no ho sabem. I, per tant, la legalitat no és només complir una llei, la legalitat és complir uns protocols que van acompanyats sempre a qualsevol... Si em direu, les eleccions americanes són bastant un nyap, és cert. Recordeu lo de Florida de l'any 2000, que van estar allà 44 dies perquè hi havia un senyor...
I van declarar guanyador el perdedor, sí. I perdedor el guanyador.
Sí, exacte. Però almenys hi havia una llei que ara l'han canviat a l'estat de Florida. Però el que vull dir és que aquí jo crec que ens hauríem de comprometre, per exemple, a tenir una llei electoral que ho tingués aquesta legislatura, però sembla que aquesta no és una preocupació, sí que és una preocupació. Per això hem entrat en comissió, perquè s'ha debatut i no han passat d'aquí. O sigui, no hi haurà llei electoral amb aquesta legislatura actual. Per tant, si no hi ha llei electoral, com farem aquesta consulta? Amb quins criteris? Pregunto, vull dir, no...
Hi ha alguna resposta, senyora?
No, home, jo crec que s'ha de complir, es farà d'acord, doncs, amb la normativa internacional o amb la normativa que decideix el nostre Parlament. Si nosaltres vam fer una declaració de que el Parlament de Catalunya és sobirà, doncs jo crec que pot fer una normativa electoral, és a dir, es farà una normativa electoral. Malauradament és cert que no tenim llei electoral i jo crec que això sí que és cert, és un error que s'hauria hagut de fer, que se n'ha parlat moltíssimes vegades, però que no s'ha fet per interessos dels partits, això és claríssim, no? Perquè no es posaven d'acord els partits polítics i això és una situació que evidentment doncs hauríem de tenir, però jo entenc que es farà una normativa, de la mateixa manera que han fet una llei de consultes, doncs podem fer una normativa per tirar endavant aquesta consulta. Si tenim un Parlament, això no és cap, vull dir... A veure, jo crec que això no és cap impediment, ens al contrari, es fa una normativa i ja està.
Arcadi Oliveres, algun...
No, senyor, responent a la pregunta que feu d'aquí, de quina manera es pot fer la consulta, no tinc cap tipus de resposta. Entenc que hi ha dues opcions. Una, allò que s'ha dit tant, desobediència civil, i fer-ho. Ara, el que també cal saber és quina correlació de forces hi ha per fer desobediència civil, perquè si fem quatre urnes al carrer que són molt poc representatives, la gent se'n riurà. I, per tant, desobediència civil ha de ser molt ben preparada. I perquè aquesta preparació funcioni, hi ha una cosa que no m'agrada dir, però penso que s'ha de fer, que és donar temps al temps. I donar temps al temps vol dir pensar que no tot es resoldrà d'aquí al 9 de novembre. Jo penso, amb la independència del Quebec, penso que per cert serà molt interessant veure què passa a Escòcia d'aquí a que arribem a la nostra consulta, que són gent que ja porten molts anys treballant allò. Aquí potser ens hem enlluernat una mica pensant que això s'acabava des de l'any passat, des de fa dos anys, el 9 de novembre, i que...
No, jo crec que tothom té clar que s'ha d'obrir un procés el 9 de novembre.
I això és un procés, i penso que aquest procés permetrà prendre decisions, perquè realment a la societat encara falta treballar molt el tema.
Vostè té experiència com a president de Justícia i Pau en la celebració d'algunes consultes, per exemple, contra el deute extern,
sí,
a més de 10 anys.
Sí, són simbòliques, i la fem molt il·lusió, i també ara vàrem participar en allò que s'ha dit el multireferèndum coincidint amb les eleccions del 25 de maig europees. És veritat, però no deixem de ser conscients que això és simbòlic i no passa altra cosa.
No, i aquest país té experiència, han fet més de 500 consultes, el que, vull dir, d'experiència de consultes en tenim, però no volem fer una consulta com aquesta de la societat civil, volem fer una consulta que la faci el Parlament.
Respecte a l'Escòcia, ahir vaig parlar amb un article, doncs, el The Economist, que es declara fill dels grans liberals escocesos com el David Hume, i el Adam Smith. Diu, nosaltres som, creiem que Escòcia no se n'ha d'anar. Ara bé, si la majoria d'escocesos voten que se volen anar, que se'n vagin i els donarem la benedicció. Però que sàpiguen, i llavors fa tot un estudi, diu que sàpiguen que es juguen això, 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 tenen aquestes avantatges, aquests inconvenients, i això és el que trobo a faltar.
Potser dir-ho objectivament.
No,
dir-ho
no, no, trobo a faltar que el govern espanyol, el govern espanyol diu, escolti, si vostès se volen anar, votin, si això ho hagués fet el Rajoy el 2011, avui no estaríem on som, no?
Bé, hem d'acabar, només recordar que aquesta ve baixa del setembre vol dir votar victòria i voluntat, que abans m'he oblidat de dir voluntat, són aquesta, i confien molt en aquesta manifestació, senyora Forcadell, per acabar ja.
Sí, totalment. És més bé votar i voluntat, perquè si ho podem fer és gràcies a la voluntat i als voluntaris. A la victòria vindrà després. En tot cas, ara la ve baixa sobretot de votar i de voluntaris, perquè nosaltres entenem que si som aquí és per la voluntat del poble de Catalunya, però també pels molts de voluntaris que ens han ajudat. I si confiem que serà encara més multitudinària que la via catalana, perquè cada vegada hi ha més gent convençuda de que no hi ha cap altre camí.
Gràcies, Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, i gràcies també al periodista Lluís Foix, a l'economista Arcadi Oliveres i al col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, per haver-nos acompanyat avui en la festa de Sant Jaume i a les portes ja d'aquest tradicional parèntesi d'estiu. Que vagi molt bé, i en tot cas, no hem resolt els dubtes, però...